Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Com sempre, comencem amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
El PDeCAT i el PSC han signat el nou pacte de govern del Consell Comarcal del Maresme.
Els dos partits garanteixen així l'estabilitat pel que resta de mandat polític després de l'impàs que es va produir arran del trencament amb Esquerra Republicana, la força amb qui el Partit Demòcrata havia establert aliança d'ençà de les eleccions del 2015.
Commoció en el món polític per la mort sobtada de Carme Chacón.
L'exministre de Defensa Socialista va ser trobada diumenge a la tarda per dos sense vida al seu domicili de Madrid. Des que es va donar a conèixer la notícia de la seva mort, s'han succeït les mostres de condol i suport a la família socialista.
El far i el refugi antiaeri del Parc del Mau obren temporada.
L'àrea de patrimoni cultural ha donat per inaugurada la temporada d'obertura dels dos equipaments que gestiona i que es podran visitar fins a finals de juny en cap de setmana, i els dies festius són el far i el refugi antiaeri del Parc del Mau.
L'associació solidària Malgrat amb el Sàhara ha posat en marxa un any més el projecte Vacances en Pau, que està adreçat als nens i nenes sahrauís que viuen als campaments de refugiats de Tindouf, a Algèria.
Un projecte que permet a aquests infants passar els mesos d'estiu acollits per famílies catalanes. En parlarem amb Natacha Frutos, ella és la secretària de l'associació Malgrat solidària amb el Sàhara.
El president del Consell Comarcal del Maresme ha parlat a Ràdio Calella Televisió sobre la nova etapa de l'organisme supramunicipal dies després que el PDeCAT i el PSC hagin oficialitzat el pacte de governabilitat. Els dos partits s'han compromès a revisar el programa d'actuació comarcal, adaptar-lo si és necessari, i han presentat també un document amb propostes d'actuació que tenen per objectiu el suport als governs locals i garantir també l'equilibri territorial. Miquel Àngel Martínez ha explicat què és el que ha portat el Partit Demòcrata a buscar l'aliança amb els socialistes després del trencament traumàtic amb Esquerra Republicana, que els havia deixat en minoria.
Doncs sí, el president del Consell Comarcal del Maresme ha posat a relleu l'experiència en l'àmbit de la gestió pública del PSC com a garantia ara per la bona governabilitat de l'organisme supramunicipal. Escoltem Miquel Àngel Martínez.
Jo penso que sí, que hi ha un compromís de lleialtat institucional, no? Per garantir una millor governabilitat del Consell Comarcal. I aquest ha sigut l'objectiu de l'acord que es va plasmar el passat divendres entre el PDeCAT i el Partit Socialista. Bé, bàsicament, una cultura de governar, de saber governar, d'estar al govern, de saber fer les coses, no? De tenir, molt clar els objectius. I de molts anys, i després de gent amb experiència darrere, que ha estat a les administracions públiques i que fa de que pugui assessorar a les persones que pilotin o, si més no, comandin l'administració.
El president del Consell Comarcal del Maresme ha situat com a pilar de l'acció de l'organisme l'ajuda als governs locals en el desenvolupament de les seves competències i alhora oferir eines per garantir l'equilibri territorial, especialment pensant en les poblacions petites. En aquest sentit, exposa que un dels acords del pacte entre el PDeCAT i el PSC és analitzar l'actualització del Pla Estratègic Comarcal, el desenvolupament econòmic i el foment de l'ocupació, la mancomunació de serveis, la defensa dels serveis públics i les polítiques socials, i també la gestió del medi ambient són algunes de les línies estratègiques del treball anunciats pel nou govern, i que l'acció també es basi en els valors de l'ètica i la transparència. En el document d'acord també s'especifica la reivindicació de les inversions pendents aquí a la comarca. Miquel Àngel Martínez assenyala en aquest cas tant l'estat espanyol com també la Generalitat de Catalunya.
L'estat no ens té molt en compte. Li hem demanat, inversions importants i reiteratives en quant a mobilitat. També tot el que fa referència, al litoral. Sabeu perfectament, que municipis com Malgrat o Pineda han patit moltíssim, i tots els municipis, del litoral, 16 municipis, patim regressió, de sorra. Evidentment, demanem, a la Generalitat que totes aquelles infraestructures amb mòduls, com poden ser, escoles, o poden ser també, CAPs, doncs, que deixin d'estar, diguéssim, doncs, en una situació de mòduls prefabricats o barracons, digui com vulgui, i passin a ser obra, perquè així realment ens ho demanen, diguéssim, doncs, els mateixos municipis.
Joaquim Arnó del PDeCAT, Laura Martínez d'Unió Democràtica i Joan Vinzo del PSC ocuparan les vicepresidències primera, segona i tercera del Consell Comarcal, que tindrà una nova distribució de les àrees de govern. Per exemple, la pinedenca Sònia Moraleda del PSC s'encarregarà de la cartera d'Educació i Joventut.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Una mort sobtada que ens deixa trencats. Així s'ha expressat als micròfons de Ràdio Calella Televisió l'alcalde de Pineda, el socialista Xavier Amor, aquest matí davant la mort de Carme Chacón.
L'exministre de Defensa, que patia una afecció cardíaca, va ser trobada morta ahir a la tarda al seu domicili de Madrid. Tenia 46 anys i deixa un fill de 8. Xavier Amor, amic personal de Carme Chacón, ha ressaltat el respecte i l'admiració que l'exministre generava en l'entorn polític. També ha volgut agrair les mostres de suport que ha rebut des que es coneixia la notícia ahir a la tarda.
Una mort sobtada que ens deixa molt, molt trencats, no? I sobretot a la gent que, bueno, que a part de la relació de partit, doncs, l'hem pogut conèixer, doncs, més properament, no? I com, també com dius, no? Una persona que ara es demostra, doncs, el respecte que va aixecar i l'admiració, no? Perquè hem rebut moltes mostres de suport. Jo ahir a la nit rebia també la de l'alcaldessa de Calella, que li vull agrair moltíssim el gest també, no? Però és veritat, una persona que, a part de les seves convicions, de la gran política que ha estat, de les imatges que quedaran per la història, no? Aquestes imatges anant a Afganistan o sent la primera ministra de Defensa.
El PSC ha habilitat aquest matí un llibre de condolences a la seu del partit al carrer Nicaragua de Barcelona, en recorda la militant i exministra. A més, el partit ha suspès tots els actes públics pels propers dos dies. Només se celebrarà l'executiva prevista per avui dilluns. La vetlla de les restes mortals de la política socialista Carme Chacón s'instal·larà a partir d'aquest migdia a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Al llarg d'aquest matí, diferents personalitats de la política s'han desplaçat fins a la seu del PSC, com per exemple la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'àrea de patrimoni cultural de l'Ajuntament de Calella ha donat per inaugurada la temporada d'obertura de dos equipaments, de dos dels equipaments que gestiona i que es podran visitar fins a finals de juny, en cap de setmana i els dies festius. Són el far i el refugi antiaeri del Parc del Mau, que ampliaran horari entre els mesos de juliol a setembre.
Durant el 2016, el far va rebre 4.600 visites, al refugi antiaeri del Parc del Mau 4.250. La seva temporada de visites ha començat aquest passat cap de setmana, tal com comenta la directora de Patrimoni, Carme Torm.
Ara el mes d'abril, maig, juny i després l'octubre, tots els caps de setmana i festius, de 10 a 2 del matí. Preus són els mateixos, no han variat, continua sent, doncs, la tarifa general, doncs, és, en el cas del far són 2 euros i en els casos de tarifes reduïdes és 1 euro i en el cas del refugi, doncs, 1 euro i 50 cèntims per aquelles entrades reduïdes.
La directora de Patrimoni recomana aprofitar aquests dies de Setmana Santa per visitar els dos equipaments. També ha dit l'exposició Passió Christi, que estarà al Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Beguer fins al 14 de maig.
I Pineda de Mar compta des d'aquest passat divendres amb la primera oficina digital i interactiva de turisme de Catalunya.
La nova oficina, situada a l'ala sud de l'edifici de l'Ajuntament de Pineda, compta amb un video wall de pensaments. Es tracta d'una gran pantalla dotada d'una càmera que detecta la imatge i els moviments dels visitants. Una pantalla, doncs, en què es poden veure els missatges amb els atractius turístics de Pineda. També hi ha un faristol informatiu i de consulta que ofereix una agenda d'esdeveniments i llocs d'interès. Telefònica, la companyia ha elaborat tots els continguts que es poden veure a través de les diferents pantalles que hi ha a la nova oficina virtual de turisme, uns continguts que s'actualitzen de forma automàtica.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara ha posat en marxa un any més el projecte Vacances en Pau, adreçat als nens i nenes saharauis que viuen als campaments de refugiats de Tindouf, Algèria.
Un projecte, doncs, que permet a aquests infants passar els mesos d'estiu acollits per famílies catalanes, per famílies d'aquí, amb el lema "Aquest estiu acull somriures". L'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara busca famílies acollidores per nens i nenes que tenen entre 10 i 12 anys. Aquest dissabte s'ha fet una primera trobada informativa a Pineda, adreçada a totes les famílies de la nostra zona, i durant aquesta trobada s'ha explicat en què consisteix el projecte Vacances en Pau i algunes famílies que ja acullen infants durant els mesos de juliol i agost.
I avui ens acompanya als estudis de Ràdio Calella Televisió la Natasha Frutos. Ella és responsable, juntament amb en Josep Gelpí, de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Bon dia i benvinguda, Natasha.
Bon dia.
Com va anar la trobada d'aquest dissabte? Van haver-hi força famílies interessades?
Ens hagués agradat que hi haguessin hagut més famílies. Algunes sí, però necessitem més famílies.
Vau explicar en què consisteix, no?, el projecte Vacances en Pau?
Sí, perquè a vegades, normalment, doncs, les famílies venen amb molta desconeixença del projecte, i llavors allà també, junt amb altres famílies que ja han sigut acollidores, doncs, tots els dubtes que poden tenir els posem en comú, i a partir d'aquesta trobada, doncs, en fem algunes més per comprovar si les famílies interessades, la idoneïtat de les famílies, i si ells, després de tot el que els hi hem explicat, volen continuar amb el projecte, i llavors entrem ja en el pas de fer l'acolliment.
L'únic requisit que es demanaria d'entrada a les famílies és que tinguessin temps, no? Que això és el que dificulta més, no?, poder trobar aquestes famílies que durant tant de temps tinguin disponibilitat de tenir l'atenció lògica, no?, per un nen petit.
Sí, en la zona en què vivim, els dos mesos justament, juliol i agost, que és quan hi ha més feina, i és una mica complicat, no?, per moltes famílies que han de treballar durant aquests dos mesos. Llavors nosaltres els diem que els nens poden anar al casal d'estiu, però que també necessiten estar en companyia de les famílies, perquè això és el que ells fan en els campaments de refugiats, no? En els campaments, doncs, la família és molt important, i viuen en comunitat, amb cosins, amb avis, amb oncles, i per ells és molt important. Llavors aquí, com quan arriben per primer cop, se senten a vegades com una mica desemparats, perquè és tot tan diferent. Nosaltres no tenim tan arrelada la família com tenen ells, i això ho troben a faltar molt. És un procés d'adaptació d'aquests nens. Però, clar, aquests dos mesos és una mica complicat per moltes famílies.
Quins són els requisits a l'hora d'acollir un infant?
Bé, això que dèiem, tenir temps. Després s'ha de passar un procés d'un qüestionari, es coneix una mica la família, i llavors, doncs, en principi, trobar la idoneïtat, que ja quan hi ha famílies que estan interessades en aquest projecte, de seguida es veu si és possible que puguin fer l'acolliment, no?
Parlem de famílies, però no sé si també famílies monoparentals, sí. És a dir, gent soltera que vulgui acollir, famílies amb nens.
Sí, famílies amb nens, famílies sense nen, famílies que ells ja són més grans i tenen els fills grans, famílies que tenen els nens petits, famílies que no tenen fills. En principi, qualsevol persona si reuneix les condicions, no? Doncs no hi ha problema.
I quan arriba el nen aquí, no arriba aquí i ja l'associació se'n desentén, eh? Vull dir, sempre hi ha un seguiment, un acompanyament. De fet, entre les diverses famílies acollidores també es fan activitats conjuntes. Vull dir que la família que ho vulgui ser se sent acompanyada també, i el nen també pels altres nens, no?
Sí, exacte. A vegades, doncs, el primer any, quan arriben aquests nens, per ells és molt dur, no?, aquest canvi tan brusc amb la seva vida, i llavors necessiten el recolzament dels altres nens. Llavors organitzem trobades entre les famílies, i per descomptat que l'associació sempre està darrere, i sempre diem a les famílies que quan hi ha algun problema no se'l guardin, perquè a vegades hi ha problemes que pensen que els podran solucionar ells mateixos, però a vegades són coses petites que és desconeixença de la vida d'aquests nens, o de la seva cultura, o de la seva religió, i llavors, doncs, amb petites arreglos que puguem fer, o a vegades són coses més greus que s'ha d'intervenir l'associació, i fins i tot en algun cas concret al llarg dels nostres anys, doncs aquest nen ha hagut de marxar, o nena, de la família perquè era impossible l'encaix familiar, i llavors doncs hem buscat solucions, fins i tot que poguéssim parlar doncs amb adults saharauis, que amb la seva llengua doncs és més fàcil doncs explicar-li a un nen, principalment quan és el primer any que aquest nen ve parlant el hassania, que és el dialecte de l'àrab del que parlen els saharauis. Llavors és un procés d'adaptació, de conèixer el nostre idioma, de començar a parlar-lo, i fins i tot el català i el castellà.
I com recomaneu vosaltres a la família que tractin aquests nens? I m'explico, no? Arriben ells aquí coneixent les dificultats que ells viuen en el seu dia a dia. Un d'entrada li sortiria del cor, doncs, portar-lo a tot arreu, comprar-li moltes coses, però això no sé fins a quin punt és bo per ell, tenint en compte que ha de tornar i que segurament té pares i germans que continuen visquent una situació difícil a casa seva.
Sí, hem d'anar amb precaució. Recomanem que no... que primer de tot que es tracti com un fill més, no, de la casa, i que no se'ls doni molts excessos, que tampoc se'ls ha... doncs que es tracti com un fill més, però pensem que clar, que això és una vida molt diferent de la que ells estan acostumats, i que no és necessari portar-lo, perquè a vegades ni tan sols amb ells els hi fa falta. Anant a la platja o coses molt senzilles, ells són feliços, i no és necessari portar-lo a 50.000 llocs i comprar-li tot, perquè fins i tot a vegades no volen ni anar a les botigues a comprar perquè no els hi agrada, no estan acostumats. Ja els hi dones un parell de peces de roba i ells ja estan contents. La primera vegada quan venen, doncs s'enyoren molt, pobrets, ploren, els has d'acompanyar amb aquest seguiment perquè és un canvi tan dràstic en la seva vida.
Ells poden tenir comunicació amb casa seva mentre estan aquí? Vull dir, no es trenca la comunicació amb casa seva? Com ho feu, això?
No, per telèfon ells poden parlar. El recomanem a les famílies doncs que marquin unes pautes de potser un cop a la setmana o així, és parlar amb les seves famílies. A vegades la primera setmana és una mica dur per ells, fins i tot parlar, no? I s'intenta que hi hagi un procés d'adaptació, i després ja que puguin parlar amb les seves famílies, i no hi ha cap problema que parlin amb ells. El que passa que, clar, és un problema d'adaptació per ells molt greu, perquè és un canvi de la seva vida, de passar a viure amb jaimes, a sortir de la porta de la seva jaima i estar al carrer i amb els seus amics i gaudint, i amb nuclis familiars molt, molt forts. Doncs aquí arriben i hi ha carrers, hi ha molts de cotxes, hi ha viures en un pis que està a tres alçades i ells estan acostumats a tocar el terra, i has de vigilar que no te caiguin pel balcó, i l'aigua no l'han vist mai, l'aigua del mar o les piscines, tot això és un procés d'adaptació tant les famílies com els infants.
Sí, vosaltres gestioneu des de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara l'acolliment a l'Almeria.
Sí, junt amb l'Alt Maresme som dues associacions, Arenys amb el poble saharaui, que gestionen la part d'Arenys, Canet, la part d'allà, i nosaltres gestionem 7 municipis de la part d'aquí, de l'Alt Maresme.
A Calella actualment quantes famílies n'hi ha?
A Calella ara en aquest moment hi han dues famílies, ja segures. Però necessitem més, Demanem, si us plau,
una crida, no? Des d'aquí.
Una crida, sí. Una crida, que sortim més famílies.
Doncs, Natacha, gràcies. Aquí queda feta també la crida, que tingueu molta sort, i gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
57.9 FM. Restaurant Can Pepes. Menú diari per 12,50 euros i menú cap de setmana i festius per 18,50 euros. Can Pepes us recorda que continua obert tot l'any amb menú diari i menú cap de setmana i festius. Gaudiu de les seves especialitats al caliu de la llar de foc. Carns a la brasa, paelles, cuina catalana, peix, marisc, cargols a la llauna, varietat d'arrossos i saboroses torrades. Restaurant Can Pepes. Sopars per a grups i sopars d'empresa. Restaurant Can Pepes, al camí del mig, zona càmping El Camell i Hotel Tauro. Pàrquing propi. Més informació al 93 767 1622.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Benvinguts a l'especial Festimatge 2017, realitzat en col·laboració entre Fotofilm Calella i Ràdio Calella Televisió. Centrem avui el nostre espai en tres de les exposicions que es podran visitar, que es poden visitar a la fàbrica Llobet. Wild Nature, Moments Salvatges, de Francis de Andrés. Barcelona, Blanc i Negre, 1971-1992, de José Antonio Andrés Ferriz. I Smoke Aliens, de José Luis Tejedor. Comencem per l'exposició de Francis de Andrés, Wild Nature, Moments Salvatges. En aquesta exposició, Francis de Andrés intenta plasmar la bellesa, la fragilitat i l'efímer de la natura a través de la fotografia i conscienciar de la necessitat de respectar i tenir cura de la fauna perquè no desaparegui un dels majors tresors que tenim. Tenim al telèfon el seu autor, Francis de Andrés. Hola, bon dia, Francis.
Hola, buenos días.
En la sinopsis de tu exposición nos dices que fotografiar la fauna en su total libertad te ayuda a buscar detalles que el ojo humano no puede captar. ¿Qué tipo de detalles?
Bueno, primero la sensación de paz que te produce estar en, vamos a llamar, en medio de esa vida salvaje, ¿no? Uh-huh. Y después, por supuesto, que sí es verdad que las cosas suceden tan rápidas que el momento fotográfico te permite parar ese momento y después volverlo a visionar, cosa que el ojo humano muchas veces pues se nos puede pasar ese detalle, ¿no? Uh-huh. Y esos pequeños detalles son los que muchas veces crean algunas fotografías que te dan un poco una visión distinta de lo que es la propia naturaleza, vamos.
¿Qué es lo más difícil de fotografiar cuando estás fotografiando fauna?
Hombre, lo más difícil es localizarla, por supuesto. El trabajo uh-huh. de campo es lo más difícil que hay y sí es verdad que, por ejemplo, cuando en la propia exposición hay fotografías del Pantanal de Brasil, sí es verdad que no tiene nada que ver fotografiar un ave, por ejemplo, en el Pantanal de Brasil, que nunca las han, vamos a llamar, molestado, por no decir hostigado, ¿no?
¿Sí?
Entonces las tienes a 10, 15 metros prácticamente sin que ellas se muevan, ellas uh-huh. están en su mundo. Comparado con algunos sitios de Europa que llevamos 1500 años pues tirándole pues escopeta, flecha, etcétera. Entonces, claro, por supuesto, en Europa es mucho más difícil fotografiarla. En Europa normalmente tienes que emplear lo que son los aguais, o sea, las esperas o los highs. Y en cambio, en países pues como el mismo Tanzania, el Serengeti o el Pantanal de Brasil, como lo he dicho hace un momento, pues uh-huh. prácticamente el ave está ahí tranquilamente, ¿no? El ave o el animal, ¿eh? Lo que es el mamífero, vamos a llamar.
¿Has titulado a tu exposición Momentos Salvajes? ¿Por qué? Porque estamos, la mayoría de tus exposiciones lo que están recreando son momentos de belleza, momentos dulces. ¿Por qué Momentos Salvajes?
Bueno, Momentos Salvajes porque muchas de las fotografías, pues hay dos ciervos que están en plena berrea, o sea, en plena uh-huh. celo y están luchando. Hay una ninga, que es un ave del Pantanal de Brasil, que está, pues acaba de capturar un pez. Pues hay una gaviota a baja velocidad, pues que expresa movimiento total. Y también un momento salvaje es porque están en zonas determinadas que están fuera prácticamente del abasto, fuera de lo que es la persona, el humano, vamos a llamar. Entonces están en estado salvaje puro, vamos a llamar.
Pues perfecto, Francis. Felicidades por tu exposición y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros porque expandís un poquito también lo que es la exposición fotográfica y con ello, como he dicho anteriormente, concienciar a las personas de lo efímero que es la misma naturaleza.
Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias.
La següent exposició és Barcelona, Blanc i Negre, 1971-1992, de José Antonio Andrés Ferriz. Amb aquestes fotografies, l'autor vol mostrar el canvi que va fer Barcelona durant aquests 22 anys, entre 1971 i 1992. Prenent i acumulant imatges de la ciutat i de persones que la integren, personatges, esportistes, edificis i monuments emblemàtics, estructures canviades o desaparegudes. L'exposició ha necessitat també d'un acurat treball de recerca per saber noms i dates dels diferents continguts, que ha portat a l'autor a moltes hores de mirar diaris, llibres, actes de plens, fer preguntes i visitar llocs com l'Ajuntament de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya o el Centre de Documentació Històric Casa Ardiaca, entre d'altres. El dia de la inauguració de les exposicions de la fàbrica Llobet, vàrem poder parlar amb l'autor, José Antonio Andrés Ferriz, i ens va explicar detalls de la seva exposició.
N'hi ha del 71 al 92, passant 22 anys més o menys, i jo vaig prenent fotografies, imatges, del canvi que va fer en Barcelona en aquests temps. Personatges, edificis, com en aquest cas el Fraquet de Neu, esportistes, i vaig guardant tot allò. I quan arriben els Jocs Olímpics a Barcelona, llavors tanco aquesta col·lecció, que precisament l'última fotografia que hi ha aquí, si us doneu compte, tothom està d'esquena, tothom marxa.
La següent exposició ens porta a la Índia. Miquel Vinyes, Albert Vinyes, Josep Ponsa i Luis Leandro ens mostren una petita exposició del viatge conjunt que van fer els quatre fotògrafs a la Índia a finals del 2015. L'exposició mostra personatges, la seva vida quotidiana i costums, i que malgrat les grans carències i contradiccions no podem mai perdre el somriure davant la càmera. Les exposicions de la fàbrica Llobet es poden visitar les tardes de dijous i divendres i dissabtes, divendres i festius, matí i tarda. Consulteu horaris al web www.festimatge.org. A la web també us podeu informar sobre el carnet del Festimatge, com aconseguir-lo i com fer-lo servir, i sobre el concurs a Instagram, on podeu penjar les vostres fotografies vinculades al Festimatge amb el hashtag Festimatge2017. Fins aquí l'especial Festimatge 2017 d'avui.
I ara és moment de fer també un ràpid repàs als resultats esportius d'aquest cap de setmana. Dolors?
Doncs si comencem pel futbol, el Calella ha guanyat 3-5 contra el Canet en la primera de les tres finals per la Lliga. Els calellencs, si guanyen els dos partits que queden, es proclamaran campions del títol.
I el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls ha punxat a la pista del Llefià per 79-59, tot i l'entrebanc dels calellencs encara tenen moltes opcions de guanyar la Lliga o bé assolir l'ascens. Per la seva banda, l'equip femení del Club Bàsquet Calella ha perdut a casa contra el Canovelles, en aquest cas per 63-72.
I en handbol, la UEC s'ha imposat amb molta autoritat al Cambrils per 33-24. És el segon de la Lliga. Els de Salva Puig han protagonitzat un gran partit amb el pavelló municipal d'esports del Parc del Mau ple de gom a gom. Amb aquesta victòria se situen ara a només un punt del líder.
I les noies de l'Escola Pia de Vòlei han guanyat 3-2 a l'Avinyó, victòria molt treballada i important de les calellenques per mantenir una bona posició a la fase d'ascens.
I cap de setmana rodó pel Surís Calella de tenis taula, que ha guanyat 4-2 al Balaguer, un dels millors equips de la Lliga, i també a l'Arteal Santiago, en aquest cas per un resultat de 4-2. Les calellenques tanquen un cap de setmana perfecte amb aquestes dues victòries, també victòria pel Termotur Calella, que ha guanyat còmodament a l'Olesa per un resultat final de 5-1. Els calellencs, amb la segona posició assegurada, no abaixen el ritme pensant en la fase d'ascens.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
Ara el temps. Previsió que ens acosta a Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia, inici de Setmana Santa amb un temps tranquil, sense complicacions destacables respecte al que han estat les últimes jornades. Això sí, a diferència d'aquest cap de setmana, que hem tingut el cel completament serè, al llarg d'aquesta mitja tarda, vespre, primeres hores de la nit, els núvols augmentaran. Hi haurà ruixats que aquesta tarda descarregaran en punts del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, i que aquí arribaran en forma de núvols alts i mitjans. Per tant, núvols poc importants i, per suposat, sense precipitacions. Amb unes temperatures que aquesta passada nit han pujat, avui les màximes esperem que també siguin més altes respecte a ahir, màximes entre els 20 i els 22 graus, i en conjunt amb vents que aquest matí seran fluixos, venien gent cap a sud-oest, lleugerament moderats aquesta tarda, amb una situació marítima que també s'alterarà una miqueta, i a partir d'aquest migdia tindrem maró a tota la costa maresmenca.
Marxem, arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.